Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 11 de maig del 2021. Avui és dia de Sant Ponç i Sant Anastasi, festes a Badalona. I el pensament del dia ens el porta el membre del col·lectiu Catalans Lliures, Alexandre Golovin.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys aplan el bon gust o a l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 606. Ai, encara dura dels efectes de la ressaca post-fi de l'estat d'alarma. Els Mossos d'Esquadra creuen que els propers dies la situació s'anirà normalitzant i hi haurà menys trobades. D'acord, però què ha passat? Com a societat no hem de deixar passar l'oportunitat de reflexionar sobre tot plegat. Avui dia encara estem contrariats. La llibertat tan anhelada que la pandèmia ens ha sostret l'hem esmicolat en hores. I dic hem perquè si és veritat que gairebé en totes les imatges del cap de setmana vèiem joves, potser no hi eres tu o jo en aquelles imatges, però molt probablement sí que hauràs rebut una trucada, un WhatsApp, aquest cap de setmana d'aquell grup d'amics que fa un any que no veus i t'han proposat una activitat. I tu o jo no hem sabut dir que no. Amb això vull dir que tampoc cal estigmatitzar de nou els joves. I a falta de sentit comú, han de ser els polítics els qui ens marquin com s'han de fer les coses, més que res perquè són ells els legisladors del dia a dia. Com s'ha gestionat la fi de l'estat d'alarma? S'han preparat escenaris alternatius per tota aquella gent que guardaven dins seu aquesta eufòria descontrolada? Les imatges del cap de setmana no han estat cap sorpresa. Sabíem que passarien. Doncs posem-nos les ulleres de vista progressiva i avancem-nos el que pot passar. Això se li diu planificació. Per cert, parlàvem dels polítics. Ai, las! Però si hi ha falta de 15 dies perquè acabi el termini per formar nou govern, les dues formacions que s'han de posar d'acord per governar casa nostra i per marcar justament aquest sentit comú, ens han demostrat que de sentit comú en van ben curts i necessitats. Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Doncs vinga, comencem el programa A primera hora. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García, la producció... en Rafa Sanahuja, la Berta Sacanella de la redacció, la Maria Sierra Rodríguez de la selecció musical, l'Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel. També avui una salutació ben especial al nostre company Joan Trias i al control tècnic, Toni Huguet, bon dia.
Hola, bon dia, Mercè, Ignasi, Berta, David, Maria, Rafa, Joan i Àngels. Què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu? Ja et veig amb energia.
Després del boom d'aquest cap de setmana... Siguem prudents.
Sí.
Siguem prudents.
Sí.
Siguem prudents.
Sí. Sí, sí, és que té tota la raó del món, el Toni.
Avui sembla que farà sol, doncs tirem endavant.
Doncs vinga, com sempre, amb aquesta frase d'optimisme. Ignasi Miranda, com
bon
estàs?
Bon dia, Mercè, i bon dia a tots i totes. Molt content de ser aquí al matí amb vosaltres.
La pregunta que es fa a l'audiència. Ignasi Miranda ha dormit a Ràdio Estel?
No estic dormit, gràcies a Déu, però una miqueta de son ja per la manca de costum.
Doncs...
Si tens son tu, que vens cada dia, imagina't.
No, però pobre, clar, allargant ja la la jornada de tarda, et tindrem també la tarda, per això.
Si Déu vol, exactament, a la tarda. Farem una pausa de mig matí a migdia i seré a la tarda. Per cert, ara que has dit això del final de l'estat d'alarma, em venia al cap una conversa amb un cosí meu aquest cap de setmana. No podien haver posat el fi de l'estat d'alarma una matinada de dimarts o de dimecres?
Clar, ens
preguntem.
Exacte.
En lloc de posar-lo una matinada de diumenge.
Clar, és que estava tot com molt posat en safata, no?
Sí.
Ignasi, gràcies.
Gràcies
a tu,
Mercè.
Primer de tot, per estar amb nosaltres.
Sí, de res, encantat. I una abraçada als qui no hi poden ser aquests dies, que els puguem tornar a veure aviat.
I que els trobarem a faltar, però segur que de 20 aviat estaran amb nosaltres. I els trobem a faltar des del minut zero.
Ho sé.
La recepta del dia, Ignasi, ens dones un cop de mà, no? El protagonista qui és?
Mira, la nit del dijous 20 de maig, durant 4 hores, Sitges viurà un retorn aparent a la normalitat noctàmbula abans de la pandèmia. Serà la prova per reobrir l'oci nocturn. Ho direm també a l'informatiu avui.
I si treus el cap per la finestra de mateix, quines temperatures hi tenim?
Doncs mira, aquí a Barcelona tenim 15 graus, a Lleida, que t'agrada molt, oi?
Sí, especialment el Joan, eh? Jo perquè m'ha tocat, ja saps.
Molt bé. A Lleida 8 graus, a Girona 11, a Tarragona 13 i a Andorra 3 graus positius.
Per cert, tu també baixes, bé baixes, dic. Vens
sí.
Cap aquí a la ràdio?
Sí, vinc i també baixo, sí.
I
no
baixes...
sé si tant com tu o no, però d'una zona alta de Barcelona.
Però vens amb bicicleta.
Amb bicicleta.
Això ho podem dir, no?
Sí, sí, ho podem dir, tant que sí. Vinc amb bicicleta i, a més, molt, molt content i amb molta precaució, també.
Avui has notat que aquesta, el venir que pel matí
sí,
l'aire era millor, eh?
Que... No és el mateix que venir a les 12 de migdia.
Això mateix,
un aire fins i tot agradable, no fa massa fred, ja. Sí.
Doncs, mira, si us quedeu aquí en aquest programa, avui parlarem, bé, seguirem parlant un dia més de la finalització de l'estat d'alarma. Es poden produir més festes com les del passat cap de setmana? Ara ho estàvem parlant amb l'Ignasi. Quin paper hi tenen els joves o no tan joves? Els hem de criminalitzar? En parlarem avui. Tenim ganes de parlar-ho amb la sociòloga i sòcia fundadora i responsable de l'associació Siena, Sònia Díaz. La Berta Sacanell, que ens tornarà a portar l'agenda del dia amb els actes més importants arreu del territori. Descobrirem què sonava un dia com avui a la freqüència modulada. Per cert, l'Àngel Miret també estarà amb nosaltres, a un nou món sense fronteres, amb la seva mirada sempre crítica i social dels temes d'actualitat. I estrenem secció. Toni, ens podries posar també el redoble aquell? Ara ja vaig tard. Però avui estrenem secció i ens fa molta il·lusió estrenar secció amb ella, amb la Txell Esteve. Ella és la responsable de comunicació de l'obra Sant Joan de Déu, que ens portarà històries solidàries en les que, a més, hi podreu participar. I heu d'estar molt atents. Cada 15 dies, al programa Primera Hora, Txell Esteve estarà amb nosaltres a Solidàriament. També parlarem avui amb Fra Valentí Serra, a veure si ens dona temps, sobre els seus remeis de frare, i escoltarem avui un tast del protagonista que s'emetrà aquest vespre a les 8. Avui un protagonista especial, deliciós, carinyós, entranyable, amb ella, en Pilarín Vallès. N'escoltarem avui un petit tast a la part final del programa. I recordeu també que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp d'aquesta casa de Ràdio Estel. Us el recordo, és el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Si ens voleu, doncs, enviar qualsevol missatge, Ignasi, suggeriment, queixa. Esperem que no, eh? Però sí, però estem oberts a totes les peticions que ens vulgueu fer. Recordeu, si us voleu posar en contacte amb el programa, nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. I ara sí, quan ens connectem a la xarxa, Ignasi, de què es parlarà?
Doncs, per exemple, es dirà Esquerra Republicana s'acosta als comuns que es presten a l'acord si els vots de Junts són gratis. Així es diu. També troben la clau genètica que permet a algunes persones superar els 105 anys de vida. Investigadors italians mostren que la longevitat dels supercentenaris, així es diuen els que passen dels 105, es troba en la capacitat de reparar les mutacions que es produeixen en l'ADN al llarg de la vida. Una altra qüestió que surt també en algun diari digital: el Vaticà frena els intents dels bisbes nord-americans per excomunicar Biden. Això és per la seva posició davant de temes com ara l'avortament o l'eutanàsia. Uh-huh. I més de 60.000 denúncies per haver incomplert el toc de queda. Els Mossos i les policies locals han detectat prop de 10.000 infraccions mensuals d'aquesta restricció nocturna, segons dades facilitades arran d'una petició de transparència.
I avui el dia sona... Doncs mireu, el Sopa de Cabra celebren els 30 anys del Ben Endins, el disc més venut del rock català, i els de l'Empordà arriben aquests 30 anys versionant Si et quedes amb mi, amb artistes com Ara Sur, Santi Balmes. La banda ja està preparant una gira commemorativa amb més d'una desena de concerts. L'escoltem.
No puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge. Puc ser la llum del sol si et quedes amb... Si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. Del teu cantó buidant-hi les mans buides portant el teu amor. Quan se tanquin les portes jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom si et quedes amb... si et quedes amb...
A primera hora, a Ràdio Estel.
Ara mateix passen 13 minuts de les 8 del matí, primària de serveis. Primer de tot, ens interessem per l'estat de les carreteres catalanes. Des del RAC ens informa Armand Maravalle. Què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de retencions habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona. Comencem pel nus del Papiol. Tenim 2 quilòmetres de retencions a l'AP7 per enllaçar amb la B23 també a Barberà. Va força carregada l'AP7 en sentit nord, uns 2 quilòmetres, també en sentit sud, pràcticament des de Santa Perpètua fins a l'altura de Barberà. Hi ha uns 3-4 quilòmetres molt carregats, també a Mollet, en aquest cas en sentit nord, perquè hi ha retencions a la C-17 a Parets en tots dos sentits. Pel que fa al Vallès Oriental, també queden retencions a la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, i a la C-60 també per anar cap a l'enllaç amb l'AP7. Pel que fa a la C-58, tenim retencions a aquesta hora només de sortida de Barcelona fins a Ripollet, i també a la Pota Sud hi ha retencions a la A2, són uns 10 quilòmetres pràcticament entre Pallejà i Cornellà de Llobregat, també a la B23, tant a Sant Feliu com a Sant Just d'Esvern, i a la C-32 també queda 1 quilòmetre de retencions a Sant Boi. I pel que fa a les rondes de Barcelona, tenim matí de retencions habituals en sentit a Llobregat, sobretot amb aturades a Santa Coloma, també a Nou Barris, i a la ronda litoral, volem dir, també a l'altura del Besòs i al Fòrum. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia. Ara també de saber l'estat de la xarxa de transports públics. Ens informa de tot plegat l'Albert Garram, des de Transmet. Molt bon dia, Albert.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració significativa. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Albert. Bon dia. I ara sí, iniciem el recorregut informatiu de la casa. S'acosta, Ignasi, la convocatòria de noves eleccions, ja que Esquerra i Junts estan en aquests moments lluny, no? Més lluny que mai, a només 2 setmanes del final del termini.
Efectivament, Mercè, Esquerra ha escenificat el canvi de protagonistes en la negociació i ha començat els primers contactes amb En Comú Podem en les últimes hores. Des dels equips negociadors, tant Marta Vilalta com David Cid han coincidit en la bona sintonia que ha presidit la reunió d'aquest dilluns i en la urgència d'arribar a un acord. En aquesta primera reunió, els dos partits han abordat diversos àmbits del programa de govern per explorar un possible acord. L'objectiu és intentar tancar pactes en 5 eixos, que són la transició ecològica, la salut, la reactivació econòmica, el feminisme i la situació dels presos de l'1 d'octubre. Tant comuns com republicans comparteixen la idea que la negociació ha d'anar tan ràpid com sigui possible, però discrepen sobre la composició del futur executiu. Els comuns ofereixen entrar al govern i la cap de llista, Jéssica Albiach, ha assegurat que és molt millor un executiu recolzat per 41 diputats que un amb 33. Esquerra, però, insisteix a governar en solitari. Per a la formació liderada per Jéssica Albiach, la línia vermella és que Junts no formi part de l'executiu. Les converses entre Esquerra i En Comú Podem continuaran avui amb una altra reunió formal al Parlament.
Doncs veurem què passa, però recordem que Pere Aragonès va dir ahir que espera el suport de Junts per la investidura i el secretari general d'aquest partit, Jordi Sánchez, el va emplaçar a continuar negociant.
I en paral·lel, el Consell per la República ha assegurat que no vol ser un escull que dificulti el pacte entre els dos grans partits independentistes. I el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, assegurava ahir que està convençut que les negociacions amb Esquerra encara es poden reconduir.
I canviem de qüestió perquè almenys 20 palestins han mort en les últimes hores a la franja de Gaza a causa dels bombardejos israelians en resposta al llançament de míssils des de la franja.
Jerusalem viu aquests dies els pitjors incidents dels últims anys. Després d'un cap de setmana de violència i aldarulls, aquest dilluns ha estat un dia amb bombardejos a Gaza, llançament de coets cap a Israel per part de faccions palestines i forts enfrontaments entre palestins i la policia israeliana. Tot plegat ha fet un balanç de 20 morts en una jornada en què coincideixen la celebració musulmana del Ramadà i la manifestació del Dia de Jerusalem, que commemora l'ocupació de l'est de la ciutat per part d'Israel. Un episodi més d'un pols entre israelians i palestins intensificat arran de la decisió judicial que podria desallotjar desenes de famílies palestines. L'ambient ja estava escalfat durant aquest mes del Ramadà, amb restriccions del govern israelià, les celebracions dels musulmans i controls a les escalinates de la porta de Damasc. L'expulsió de les famílies de Jerusalem Est l'han sol·licitat entitats colones jueves, que reclamen la propietat dels habitatges des d'abans de 1948, quan es va fundar l'estat hebreu, en un pas més per judaïtzar la zona. Finalment, el Tribunal Suprem ha ajornat l'audiència, prevista per ahir dilluns, per tractar el possible desallotjament de 4 famílies palestines per terres reclamades pels colons jueus.
I ara tornem cap a casa nostra, perquè el Procicat preveu aprovar aquesta mateixa setmana el pla de reobertura de l'oci nocturn, al sector que fa més temps que està tancat per la pandèmia de la Covid-19.
El pla quedarà supeditat a l'aixecament de l'ordre ministerial que obliga a mantenir tancades les discoteques i les sales de ball i que es va decretar a l'agost amb l'aval de totes les comunitats autònomes. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha lamentat que l'oci nocturn sigui l'únic sector que continua tancat i ha afirmat que el pla de reobertura està madur. Tot i això, ha demanat calma perquè quan s'aprovi el pla encara no es podrà fer efectiva la reobertura, que dependrà de l'evolució de la pandèmia. El veto s'aixecarà quan arribi el primer millor moment possible, ha afirmat Ramentol, convençut que segur que no serà gaire lluny gràcies a la bona evolució de les dades i el ritme que ha agafat la campanya de vacunació juntament amb l'arribada de la calor.
I amb tot plegat, la nit del dijous 20 de maig, durant 4 hores, Sitges viurà un retorn aparent a la normalitat noctàmbula abans de la pandèmia.
Efectivament, Mercè, al carrer 1 de maig de Sitges, 5 bars musicals obriran per acollir 400 voluntaris en un assaig clínic promogut per l'Ajuntament i l'oci nocturn d'aquesta localitat del Garraf i avalat per la Generalitat. La prova vol emular les condicions habituals, en paraules del secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol. És per això que no caldrà ocupar cap lloc preassignat ni mantenir distàncies de seguretat i es podrà entrar i sortir lliurement dels 5 locals. Mentre no es consumeixi, això sí, caldrà portar mascareta posada. Els voluntaris, d'altra banda, s'hauran de fer un test d'antígens aquell mateix dia i un altre 5 dies més tard. Les persones interessades a participar en aquest assaig han de ser residents del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat o bé de l'Hospitalet de Llobregat o de Barcelona. S'hi poden apuntar individualment i també en grups de 6 persones com a màxim. Aquesta prova a Sitges arriba després dels concerts a la Sala Apolo el desembre passat i al Palau Sant Jordi al març cap dels quals no va tenir impacte en la transmissió de la pandèmia.
I mentrestant, ahir vam escoltar la veu de Fernando Simón, Ignasi, perquè ens avisava d'un possible pic del coronavirus, després de les revelles de dissabte en què molts van celebrar aquest final de l'estat d'alarma. Què ha dit?
Efectivament, el director d'Emergències Mèdiques del govern espanyol va dir ahir que la majoria dels no sensats, va utilitzar aquesta paraula, de sensatesa, no de sens, sinó de sensatesa, que van celebrar de manera tan perillosa l'absència de toc de queda nocturn entre joves, un sector de la població que no està vacunat i que, per tant, corre risc d'emmalaltir, i va avisar que l'actitud irresponsable d'aquestes multituds que cridaven sense mascareta ha fet que estigui, segons va dir, no enfadat, però sí decebut i trist.
No estoy enfadado. Estoy decepcionado. Decepcionado, sí, mucho. Estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaz de transmitir el mensaje. A los sanitarios no sabría qué decirles. Resulta imposible pensar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada, los profesionales que están viendo fallecer personas todavía cada día en sus manos, que hayan estado viendo desde las puertas o desde las ventanas de su unidad de cuidados intensivos imágenes como las que se han visto.
Simón va assegurar que més enllà del tancament perimetral i el toc de queda que inclou el decret d'alarma, les comunitats autònomes estan capacitades per prendre mesures molt importants amb què puguin frenar els contagis.
Ignasi, jo no sé quina velocitat arribes tu amb la bici, però...
No passo de 30, em sembla.
Doncs ho tens bé, perquè la velocitat màxima permesa, atenció, a les vies urbanes i travesies d'un sol carril queda limitada. Serà a partir d'avui mateix a 30 o 20 km per hora, en funció, això sí, de les característiques.
Doncs vigilem les bicis si és a 20 la velocitat màxima. En qualsevol cas, la normativa s'aplica a tot l'estat i suposa una reducció en relació amb els 50 per hora, que ara són vigents de manera general en molts llocs. El límit baixa a 20 per hora als carrers amb una calçada de plataforma única, és a dir, en què les voreres i la calçada són al mateix nivell. En el cas de les vies d'un sol carril pel sentit, la limitació és de 30 km per hora. I és de 50 a les vies de dos o més carrils per sentit. Els nous límits de velocitat són fruit de l'entrada en vigor, avui mateix, del Reial Decret que modifica diverses normatives de trànsit i que el Consell de Ministres va aprovar el novembre. El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha defensat que calia rebaixar els límits per garantir una interacció segura al carrer. Segons la Direcció de Trànsit, la DGT, la reducció de la velocitat màxima permesa s'aplica per la demanda dels ajuntaments, que reclamaven un paraigua legal per poder aplicar aquests 30 per hora a les respectives localitats.
Jo sí que hauré de vigilar perquè baixo bastant embalada de matí, baixada, i molt probablement passo el límit.
Doncs sí, vigila els radars.
Els Mossos d'Esquadra, Ignasi, i la Policia Nacional han iniciat, atenció, a les 6 d'aquest matí, un macrodispositiu policial contra un entramat dedicat a la falsificació de documents públics, carnets de conduir, que venien per tot Catalunya, també en altres punts d'Espanya, i el que feien és aprofitar-se de les dades de la Direcció General de Trànsit.
Efectivament, aquesta és notícia d'última hora. L'abast d'aquesta xarxa, segons fonts de la Policia Catalana, és molt gran i l'operatiu s'està fent en aquests moments en molts punts de Catalunya. Des de primera hora, els dos cossos policials, en un dispositiu en què participen centenars d'agents, estan fent detencions i escorcolls. La investigació està liderada per la Comissaria General d'Investigació Criminal, que porta el nom de Cas Loki. Entre els detinguts hi ha la cúpula de l'organització formada per 13 persones de nacionalitat espanyola, la majoria, i també totes les persones, la majoria estrangeres, que van comprar de manera fraudulenta els documents públics falsificats. A mesura que ha anat avançant la investigació, s'han trobat els compradors dels documents falsificats, que també estan sent detinguts avui. Si bé la majoria seran detinguts a Catalunya, també la Policia Nacional està fent escorcolls i detencions en altres punts d'Espanya.
8 i 23 minuts, l'Ajuntament de Barcelona ha obert una trentena d'expedients sancionadors a plataformes d'anuncis immobiliàries per haver incomplert la llei de regulació dels lloguers.
Així és, Mercè, la majoria d'infraccions, que poden sumar gairebé 100.000 euros, són per no haver fet constar l'índex de referència que marca la Generalitat. També s'ha sancionat una propietat per haver signat un contracte per sobre de l'impost permès.
I us destaquem en clau cultural que l'espai Isern del Mau de Barcelona retrà homenatge als artistes de la Bienal de Sant Cugat després que la Fundació Lluís Coromina hagi decidit promoure una edició especial de la mostra suspesa l'any passat.
I que té la seva història. Sant Cugat del Vallès va acollir la primera Bienal d'Art Català Contemporani. Des d'aleshores se n'han celebrat 22 edicions i han participat 591 artistes. La mostra, ajornada l'any passat a causa de la pandèmia i les dificultats financeres, ja que, per exemple, l'Ajuntament havia retirat la seva ajuda, s'ha obert una nova etapa mentre es replanteja el projecte i s'ha organitzat una edició especial a l'Espai Isern del Mau de Barcelona, que està concretament situat al carrer Mallorca 305, amb una selecció d'obres d'alguns dels autors participants i un encàrrec videogràfic a Joan Fontcoberta, que mostra a través de dues pantalles gegants els 591 artistes que han participat en les Bienals.
Ignasi, abans d'anar cap a esports, l'arxiu històric arxidiocesà de Tarragona continua avançant en la tasca de digitalització dels seus fons documentals i, més concretament, de tots els llibres sacramentals anteriors al 36, iniciada l'any 2008.
Efectivament, molt interessant aquesta tasca de digitalització, perquè aquests darrers mesos s'han incorporat a la Hemeroteca Digital, gestionada conjuntament amb el Departament de Comunicació i Publicacions de l'Arcabisbat de Tarragona, nous números de publicacions ja existents i també de noves. Se suma un total de 86 capçaleres digitalitzades en l'actualitat. Entre les novetats cal destacar la digitalització de tot el que és el butlletí oficial de l'Arcabisbat de Tarragona entre els anys 1865 i 2021, i de la revista Església de Tarragona des del 1987 fins al 2020, entre d'altres. L'objectiu és recollir totes les publicacions que s'editen actualment en format digital i alhora anar incorporant, en la mesura de les possibilitats tècniques i econòmiques, les antigues. Tanmateix, gràcies al suport econòmic de diverses entitats i particulars, s'ha pogut digitalitzar més documentació de diversos fons documentals d'aquest arxiu històric arxidiocesà.
8 i 25 minuts. Ara sí, en clau esportiva. Queden 3 jornades, Ignasi, perquè la Lliga baixi la persiana. I de moment tot continua igual. Després d'una jornada, la de dissabte, recordem-ho, que semblava decisiva. El Barça juga avui contra el Llevant a les 10 de la nit, al primer partit de la jornada 36.
Totes les jornades són decisives a partir d'ara. Tenim la calculadora. Els blaugranes, a part del duel d'avui contra els de València, també s'enfrontaran diumenge vinent a les 6 de la tarda, ja en jornada unificada amb el Celta al Camp Nou, i acabaran la Lliga diumenge de la setmana vinent, dia 23, al Camp Nou, al Camp de l'Eibar, perdó, un Eibar que esgota les seves darreres opcions per evitar el descens. Pel que fa als seus rivals, l'Atlètic rebrà avui a les 10 la Reial Societat, diumenge a l'Osasuna, i acabarà la Lliga al Camp del Valladolid amb els de Sergio González i també jugant-se la permanència. I el Real Madrid té dues visites en camp contrari, dijous a les 10 a Granada i diumenge a les 4 de la tarda a Sant Mamés. Els de Zidane jugaran la darrera jornada contra el Villarreal. Recordem que l'Atlètic és líder amb 77 punts i per darrere Madrid i Barça en tenen 75. Tots tres creuen en les seves possibilitats si guanyen els tres partits que queden, però només els matalassers depenen d'ells mateixos. D'altra banda, ahir, a l'últim partit de la jornada 35, Betis 2, Granada 1.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. Ara sí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Tota la informació, la previsió, ens la porta el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada amb nuvolositat variable, sobretot a les comarques del terç nord de Catalunya, i moltes més clarianes a la resta. Un matí relativament tranquil, però compte que a partir de migdia començaran a créixer amb rapidesa els núvols, sobretot a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i també comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, on de cara a la tarda esperen ruixats que localment poden ser forts, acompanyats també de pedra de calamarsa amb tempesta. Les temperatures avui han baixat, fa més fred ara a primeres hores del matí, i també les màximes quedaran un pèl més curtes que les d'ahir. Tot i això, seran valors al centre del dia entre els 17 i els 22 graus, aproximadament les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida i també interior de Tarragona. De cara a demà es manté una situació també d'una certa inestabilitat, tot i que amb més clarianes, únicament amb ruixats de mitja tarda, demà a les comarques del Pirineu, però avui seran una mica més extensos.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint no som conscients de tot el complex procés que segueix l'aigua fins a arribar a les nostres llars, i tampoc que una de les obsessions més grans d'aquells que vetllen en aquest procés és que la qualitat de l'aigua sigui prioritat dins d'aquest sistema d'abastament.
L'aigua i tu.
És aquesta, doncs, l'obsessió per la qualitat de l'aigua, una forta aposta d'Aigües de Barcelona amb la finalitat d'assolir els més elevats estàndards de qualitat. I és per això que apliquen les tecnologies i els sistemes de control més punters en cada moment. I aquí tothom hi té el seu paper. La producció, el transport, la distribució... Aquest treball global de l'equip és el que ha fet possible que l'empresa tingui la certificació que garanteix la seguretat de l'aigua, que està considerada una de les més altes del món. Així que, ja ho sabeu, n'hem parlat moltes vegades, ja us podeu anar traient del damunt tots els prejudicis que us impedeixen veure l'aigua de l'aixeta. Podeu estar amb la tranquil·litat que tècnics qualificats en la gestió de qualitat de l'aigua vetllen cada dia perquè aquesta arribi a les vostres llars en les millors condicions possibles.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Un minut que passa de 8:45 del matí, estàs escoltant el programa Primera Hora de Ràdio Estel i avui seguim parlant, un dia com avui, de la finalització de l'estat d'alarma. Es poden produir més festes com les del passat cap de setmana? Quin paper hi tenen els joves? Quina lectura n'hem de fer com a societat? En parlem tot seguit amb la sociòloga i sòcia fundadora i responsable de l'associació Siena, Sònia Díaz. Què tal, Sònia? Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Primera pregunta, Sònia, que et volíem fer. Si ens posem, doncs, una mica, a veure, per entendre sociològicament el que ha passat aquest cap de setmana, quan als humans se'ns posa al cap aquesta paraula, fi, no? El concepte fi en les nostres vides, què representa i què ens pot portar a fer, Sònia?
Doncs el que hem vist, i especialment en els joves, és el dir teníem una restricció i anem a cremar-ho tot, no? Que no sigui que ens tornin a tancar. Hi havia un sentiment d'això, d'una restricció que ha durat molt temps i que si mirem, ha estat prou ben acceptada, és a dir, no hi ha hagut moltes protestes, sinó que en general la societat ho hem acollit prou bé, tota la mancança de restricció. No? O les restriccions imposades. I això era perquè ens havien dit que això era temporal. Llavors, socialment el que fem és, vale, podem acceptar restriccions, han dit que és temporal. No sé què haguessin passat si això ara ens diguessin. Això quedarà per vida, segurament tothom hagués sortit al carrer. Però el fet que diguessin, doncs ja està, no? Doncs això és el que ha causat especialment en els joves, aquesta finalització. No hi dic, anem a celebrar-ho, no?
Clar, nosaltres dèiem, clar, els joves, i també no tan joves, no? Perquè moltes vegades, clar, nosaltres potser no hem sortit en aquella imatge dels caps de setmana, però sí que hem rebut un WhatsApp, una trucada de a veure quan quedem, amb aquell grup, no?, de fa temps que no ens veiem. Per què tenim tantes ganes de sortir? Ara ens ho has explicat una mica, no?, potser per aquest efecte temporal, no?, i que tenim ganes ja de capacitar tot.
Sí, hi ha un doble efecte, exacte. Per una banda, temporalitat, i llavors estem celebrant de que ens han tret les mesures. Jo crec que hi ha molta consciència de que la Covid segueix, perquè això, no, sanitàriament s'ha insistit. Escolta, que la Covid encara està al carrer. Sí, però nosaltres hem sortit a celebrar una altra història, i ha sortit a celebrar que ens podem relacionar. Tot i així, ens han advertit, alerta, no?, que només hem de seguir amb els grups de 6 persones. I això, hem vist almenys el que veiem a les notícies, notícies, no? Ja s'ha saltat, això, eh? La gent tenia ganes de socialitzar-se pues amb més facilitat, no? O el fet de l'hora nocturna, no? Perquè és veritat que un pot dir, coi, no? Durant el dia també ens podíem trobar fins ara, no? Però aquí s'han barrejat diverses emocions. La principal és la necessitat de socialitzar. De socialitzar-nos sense límits o amb límits menys, no? Menys estrictes i de poder celebrar. Estem en una cultura de l'immediatesa on tot ho volem ara, no? I sobretot hi ha aquesta sensació de fem-ho ara que no sigui que ens tornin a tancar. De fet, ho vam viure això l'estiu passat, sí. Que vam viure com una espècie d'oasis on tothom s'anava a la platja a celebrar-ho i a l'agost ens van tancar i hi havia una mica aquesta necessitat de la immediatesa, no? I quan deies no tan joves, és veritat, eh? No tan joves. El que passa que no oblidem que ara quan s'estudia, no? I posem l'etiqueta a la població jove, la joventut ens arriba fins als 30 i fins als 35 anys. Alguns estudiosos, autors, companys sociòlegs, diuen que la joventut, l'adolescència i joventut arriba fins als 30 ja. Per tant, podem allargar.
Sònia, la veritat és que és difícil, no?, trobar el punt just ara mateix, perquè podríem dir que tenim damunt la taula com dos pols, no? Ens trobem, d'una banda, doncs, que el confinament ha pogut aïllar, no?, aquella part de la població, aïllar-nos de mica en mica, i ara que ens costi integrar-nos, no?, a la vida social, o bé que tenim que tinguem aquestes ganes desmesurades, no?, de sortir, tenir contacte social. Per què ens passa això com a societat i com es podria equilibrar, no? Com podem trobar aquest punt mix?
Bueno, segurament necessitem uns dies d'adaptació, eh? Ara és l'eufòria inicial. Si la pregunta és, no?, que ho plantejau al principi, la setmana que ve tornarem a veure aquest cap de setmana, tornarem a veure aquestes imatges, és ara, probable. Sí. Fins que no es reguli tot aquest espai d'oci, de lleure, que, no?, de poder sortir al bar, al pub, a la discoteca, on sigui, aquestes mostres d'eufòria al carrer les veurem. També és veritat que va molt per generacions, és a dir, jo, no?, que en tinc 45, què vaig fer? No hi està esperant a les 12 per sortir, sinó que jo he quedat amb els meus amics, no?, per al cap de setmana que ve, amb més tranquil·litat, ens trobarem un lloc, prendrem alguna cosa. Però, bueno, jo, no?, molts deien, bueno, pues, no sé, ens quedarem a casa, soparem, tinc la criatura, la posaré a dormir, etc. Pels més joves, la seva identitat és amb l'amistat i on fan vida, bàsicament, és al carrer. Van ser els que van tenir més adaptabilitat a quedar-se a casa, això també, perquè hi ha l'efecte habitació, no?, que quan ets més jove i adolescent, la teva habitació és el teu espai, no?, és la teva llar. Però això sí, a la que pots sortir i et relaciones, doncs les teves amistats les tens a fora i aquesta necessitat de contacte, de socialització, d'estar, no?, d'estar al carrer. I llavors no oblidem que tenim una franja generacional, que són aquests més joves, i el fet del botellón, que ara se'n parla tant un altre cop, bueno, hi ha, a part de que ara hi ha bars encara, no?, que no han obert del tot, hi ha un efecte econòmic. I tenim una generació de nois i noies joves que no oblidem que ells han crescut i han sortit d'una crisi econòmica que tot just acabem de superar i s'enganxa amb la crisi que també ha generat aquesta pandèmia, que també hi ha efectes socials i econòmics, i uns dels més perjudicats són els joves, que sense feines, no? Les feines on molts podien accedir, que eren a bars, a les botigues de roba, no? Aquestes feines inicials, doncs això ha quedat paradíssim. I llavors molts d'ells, doncs l'oci el trobaran amb l'oci també més econòmic i de sortir al carrer i de comprar-se una llaura i passar l'estona.
Avui estem parlant amb la Sònia Díaz, ella és sociòloga i sòcia fundadora i responsable de l'associació Siena. Sònia, estem racionalitzant tot el que estem vivint? O bé el que estem fent és pair-ho des del camp de les emocions?
Bueno, jo crec que encara no sabem ni els efectes ni l'abast de les conseqüències d'aquesta pandèmia a nivell emocional i...
Ai, sembla que hem perdut a la...
I ara s'està començant,
Sònia,
a veure.
Ai, Sònia, disculpa, que em sembla que t'hem perdut res per un instant. Ens sí, ara t'escoltem bé, tranquil·la.
Perdoneu.
No, ens comentaves, no?
Encara. No,
no podem veure ni mesurar l'efecte d'impacte de la pandèmia a nivell psicològic i emocional. Això ho veurem en els propers 2 anys, jo crec, començarà a sortir. I ara ja veiem, comencem a palpar, i això els mestres ho diuen a les aules, els pares ho veiem a casa, a nivell d'amistats ho veiem. Bueno, doncs han sortit conseqüències d'haver estat tancats, d'haver estat en restricció, d'haver patit malalties, d'haver patit la mort a prop de casa, de les restriccions amb relacions socials, amb l'aïllament social, i clar que això ara anirà sortint, però jo crec que encara no estem veient les conseqüències que ens generarà.
Uh-huh. Sònia, també ens agradaria preguntar-te avui el paper dels mitjans de comunicació, perquè s'han criticat, de fet, el doctor Jaume Pedrós, ell amb un tuit, no?, aquest cap de setmana, comentava això, no?, que els mitjans, doncs, han pogut induir, no?, a tota aquesta, posem-ho així, disbauxa, no?, o rauxa, enviant missatges anticipatoris del que podria passar, i això podríem dir que ha animat a la població a sortir als carrers. Com veus tu aquesta visió del doctor Pedrós?
Jo crec que el qui volia sortir ja ho tenia clar, abans que els mitjans de comunicació anéssiu advertit. Jo, a casa tenim 2 adolescents i ho tenien claríssim. Deien, el dia que es pugui sortir, ho farem. Bueno, vull dir que no feia falta que els mitjans de comunicació ho anticipessin. El que passa que aquest és un debat etern, no només ara, no, de que genera que si el fet, no, d'una sobreinformació o d'un avançament d'una informació dona pistes a una població que estava despistada. Ens ha passat ara aquí, o ens ha passat quan, no?, quan, per exemple, es retransmeteix, no?, alguna catàstrofe o algun crim, o no ho sé, o guerres. Vull dir, sempre hi ha aquest debat del paper dels mitjans. Bueno, segurament hi havia una part, no?, de que jo també m'ho mirava i pensava, potser no cal, no?, estar esperant a veure quanta gent surt a saltar-se la norma del botelló, no?, de si estan en grups. Segurament, no?, jo crec que hi havia una part, però també crec que hi havia una altra part de la població, especialment jove, que tenia claríssim quan es pogués saltar, no?, quan s'aixequés l'estat el toc de queda, sortiria a celebrar-ho. Probablement s'han ajuntat dos factors, no?
Mm-hmm. Tu creus, Sònia, però, que en planificació es podria haver preparat millor aquesta fi de l'estat d'alarma? És a dir, sabent les necessitats, perquè, com ens estàs explicant, doncs, cada generació té les seves necessitats, no? Llavors, empatitzant una mica també amb el jovent, que dèiem, és que, bé, dintre de tot s'han comportat bé, no?, pel que fa durant el confinament, no? A veure si m'explico. Però que cada col·lectiu té la seva necessitat. Tu creus que per part de les institucions o del govern s'hauria d'haver planificat o s'haurien d'haver preparat alternatives per totes aquelles necessitats corresponents a cada grup?
Partint de la idea de que qualsevol gestió de la pandèmia és molt complexa, perquè sí, això no ho havíem viscut mai, i deixant això, vull dir que amb tot el respecte a les persones que han de prendre les decisions, és veritat que quan més informada estigui la població, millor és qualsevol transició, qualsevol és decisió. Llavors jo crec que durant aquesta pandèmia hi ha hagut un dèficit. Jo no dic que no hi hagi hagut bona voluntat per comunicar i per explicar, però crec que no s'ha estat a temps i s'ha anat fent, i llavors la població no ha tingut instruccions prou clares, i potser sí, que no s'ha sabut acompanyar la informació o la comunicació amb tota la planificació. Segurament, si aquest toc de queda hagués anat acompanyat amb una obertura més acompanyada, per exemple, del que té a veure amb l'oci i el lleure, no hagués sortit tothom d'aquesta manera, no?, si s'hagués anat fent paulatinament. Igual que la informació i comunicació específica per joves. És a dir, amb els joves no necessita que els renyem i que els criminalitzem ni els estigmatitzem dient, veieu, són ells els que surten, es treuen la mascareta, veuen al carrer, clar, i són ells els que contagien. Aquest missatge no arriba a un jove. Una altra història, i li has d'anar des de també la seva autoresponsabilitat, no? I donant-li alternatives, perquè ella et dirà, vale, doncs és que si no em deixes, si em dius que no sortiré al carrer, digue'm on vaig, no? I segurament això és el que ha faltat, no? Ha faltat un acompanyament més segurament amb aquests grups, que són els que necessiten més manifestar-se al carrer. Que ja et dic que d'altres generacions, si parlem amb les persones grans, doncs, escolta, tenim moltes persones grans que encara, no? Fins no fa gaire han estat tancades, fins que no han estat vacunades, però bueno,
bueno, hi ha una altra cultura, hi ha un altre tarannà, no? Hi ha una altra socialització al darrere que ha permès portar-ho amb més calma, no?
Clar, Sònia, justament, ja per acabar, que sabem que has de marxar ràpid, tu ets sòcia fundadora i responsable de l'associació Siena, no?, que fomenteu l'envelliment actiu, no?, i l'autonomia de les persones. Com ho han viscut ells, aquesta fi de l'estat d'alarma?
Bueno, doncs segurament, jo crec que tothom ho ha viscut bé, oi? Però el que et deia, jo crec que hi ha un tema de calma i relatiu amb les necessitats que la persona té, no? En funció de la seva edat, també, o de les seves relacions. Llavors, les persones grans, home, en general, el col·lectiu que ha estat bé, no?, que està bé de salut, el que estan font, ells encara no tenen les activitats iniciades, els casals i els equipaments de gent gran, encara molts estan tancats i estan començant a fer alguna activitat. Per tant, molts estan molt cansats d'aquesta situació i, evidentment, de no poder veure nets i netes i tal. Bueno, ara, la majoria ja comencen a passar, no?, ja comencen a tenir vacunes, es comença a obrir, i per ells el toc de queda jo crec que no s'ha viscut en tanta emoció, perquè jo crec que això no és el que més ells han sentit que els ha privat de llibertat. Per als joves sí, el jove és el seu espai d'oci, el sortir a la nit, no? És una forma part de la identitat, no?, i del que es relaciona amb l'oci quan ets més jove. A mesura que et vas fer més gran, trobes d'altres alternatives amb l'oci. Les persones més grans, la seva alternativa d'oci era poder les seves activitats, i fer, si anaven a fer ioga, anaven a fer esport, o anaven al casal a fer X, no?, activitats. Llavors, segurament, l'atacament d'aquest toc de queda no s'ha notat, o no han notat tant en la seva vida quotidiana.
Sònia Díaz, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia, gràcies. I nosaltres aquí, en aquest programa, 9:45, marxem a publicitat i a la tornada anem cap al quiosc.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Comença el dia ben informat a Ràdio Estel. Anem cap al quiosc. Ignasi Miranda, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, Mercè.
Repassem les portades de la premsa escrita de Madrid i Barcelona.
Efectivament, La Vanguardia titula "L'executiu descarta apujar impostos si la recuperació s'endarrereix". Aquesta és la notícia principal. I en una segona, amb una fotografia d'aquestes terribles dels aldarulls a la zona de Jerusalem i Gaza, el titular "Foc creuat a Jerusalem i Gaza". Diari Ara, titular principal, Esquerra obre negociacions amb els comuns. I també una fotografia de Jerusalem, almenys 20 morts en un atac aeri d'Israel a Gaza. El Punt Avui, primers passos per a l'acord Esquerra Republicana Comuns. I també Rufián ratifica el suport al govern espanyol. El periòdico Esquerra accelera i ja negocia amb els comuns. I finalment el diari El País, al final de la pandèmia, atia el xoc polític per la pandèmia, diu el titular principal. I finalment, ara sí, el periòdic d'Andorra, el pla d'atenció psicològica pel Covid s'iniciarà la setmana vinent. El dispositiu atendrà persones infectades que hagin passat per dol o afectats per les mesures.
Ara repassem les portades dels diaris digitals locals. Comencem pel diari de Girona.
Sí, sanitaris gironins lamenten les festes de cap de setmana. No hem après res. Samper afirma que l'impacte del final del toc de queda sobre la pandèmia serà lleu o pobre. I Aragonès diu que no es planteja tornar al confinament nocturn i demana màxima responsabilitat. La mañana de Lleida troben un mort al maleter d'un cotxe davant de l'hotel Condes d'Urgell. El propietari del turisme, desaparegut fa prop d'una setmana, és veí de Balaguer. Diari Més, preocupació al Parc Francolí pel retorn dels skaters de nit i sense toc de queda. El Llobregat, Cornellà se suma a la xarxa metropolitana de fotolineres per recàrrega solar de vehicles elèctrics i en breu també s'obriran bases a Sant Boi i Viladecans.
I ara sí, les portades dels diaris religiosos.
Catalunya Cristiana titula l'arquebisbat de Barcelona posa en marxa el camí de Sant Josep. Es tracta d'un itinerari de pelegrinatge presencial o virtual a les 7 parròquies que tenen com a titular Sant Josep o la Sagrada Família. Flama.info, agència cristiana de notícies. Líders religiosos exhorten el govern colombià a dialogar per sortir de la crisi. En una trobada amb el president de Colòmbia, representants de diferents confessions religioses manifesten la seva preocupació pels excessos de la força pública per reprimir les protestes socials. Religión Digital titula El Vaticà frena, com hem dit abans, els intents dels bisbes nord-americans per excomunicar Joe Biden. Vida Nueva, el Vaticà, demana als bisbes nord-americans que posposin la prohibició de donar la comunió a polítics abortistes. Una notícia que està molt relacionada amb el tema de Biden. I la Congregació per la Doctrina de la Fe aconsella a l'episcopat nord-americà que continuï discernint les conseqüències de la decisió.
Moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies a tu, a vosaltres.
Anem cap a l'agenda cultural.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia per avui, pels que ens escolteu des de Girona. Us recordem el concert amb el Cor Menta, un grup format per dones de Salt i Riudarenes. Es tracta d'un concert de versions a capella d'una gran diversitat d'estils musicals. El concert serà avui a les 7 de la tarda al Passeig Arístides Mallol de Girona per un preu de 5 euros. La recaptació anirà íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona. I anem cap a Tarragona per recordar-vos la conferència sobre personatges de la Segona República. Avui el doctor en Història Josep Sancho ens parlarà de Marcel·lí Domingo, qui fou ministre durant la Segona República. La conferència serà avui a les 7 de la tarda al Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona. I anem cap a Barcelona. Fins al 31 de maig teniu temps per visitar l'exposició gratuïta L'empremta de les dones artistes a la Barcelona de postguerra, que es troba al vestíbul del Museu Nacional d'Art de Catalunya, una recopilació artística de les dones que van exposar a la Barcelona de postguerra durant el 1939 fins al 1952. No et perdis aquesta exposició gratuïta que estarà vigent fins al 31 de maig. I més coses. De cara a demà dimecres, us recordem la jornada Diversitat religiosa, emergència climàtica i discurs de l'odi. En aquestes jornades ens preguntarem si és possible una resposta conjunta per part de les religions a les agressions del planeta i a les persones, a través de diverses ponències a càrrec de Josep Mallarac i Xavier Malloni. Aquesta jornada virtual serà dimecres 12 de maig de 4 a 8 de la tarda. Us recordem que requereix inscripció prèvia, així que entra al web www.audir.org on trobaràs tota la informació per poder-hi participar de manera virtual.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Ui, 54 minuts, esperava veure Ignasi Miranda ballant, però encara no, no.
Encara no, però tenia moltes ganes de veure com ho vivíeu aquí, de veure-ho, perquè fins ara només us escoltava. Però ara ja us veig, ara ja m'esteu invitant a ballar la propera vegada.
Exacte, ja, sí. Et convidem a ballar, si vols, amb aquesta sintonia.
Sí, sí.
Ignasi, avui saps qui hagués fet anys?
Qui?
Una polla xica, pica, pallarica, cama, torta, i becarica va tenir sis bolxics, pics, pallarics, cama torta.
És Salvador Dalí.
Exacte. Doncs un dia com avui va néixer a Figueres, a l'Alt Empordà, Salvador Dalí, pintor català. Va néixer el 1904. Per tant, jo t'ho deixo tu, perquè l'audiència també ha de saber que Ignasi Miranda és calculadora man.
Hauria fet 117 anys.
Oita. Doncs mira, podria estar en la franja de la
del
notícia.
Del super hipercentenaris, sí, no. El supercentenaris em sembla que és una partida 110, per tant, 117 ja els ha superat.
Ja va sobrat.
Un home que podríem dir que gran artista, un geni, sí. I una ment complexa, també.
També, també, cal dir-ho. Ara, també, avui, un dia com avui, el cantant Ricky Martin ballant-se el seu cinquè disc el 1999 amb cançons com aquesta. Això és més de la generació del David García, que ja el tenim ballant a la peixera.
Sí, sí.
També va... Ara sí, Ignasi, tu ens has escoltat, moltes vegades.
Us he escoltat moltes vegades, sí. Tu, si em preguntes, vols que digui qui fa anys, directament?
Exacte. I directament, mira, ara posem la cançó de la Stevie Wonder, que és... mira, ja veuràs. Que ens dona pas a felicitar, doncs, a la gent que avui fa anys.
I tant, i tenim gent per felicitar. Per exemple, Míriam Nogueras, empresària i política catalana, que ha estat regidora i diputada al Congrés. Compleix 41 anys i la recordem molt aquí perquè en el programa El Mirador de l'Actualitat, en una de les últimes campanyes electorals, la vam tenir en les entrevistes electorals. Molt agradable, molt simpàtica, més enllà de les idees polítiques de cadascú, els polítics poden ser simpàtics més o menys, doncs ella és molt, sí.
Una persona propera, no?
Propera, sí, molt propera. Sí, sí. I a més tenia aquesta frescor d'haver arribat recentment a la política i voluntat de servei, que també és bo.
Andrés Iniesta, que fa anys avui.
Sí, Andrés Iniesta fa 37 anys, va néixer el 1984. Jugador de futbol format al Barça, Don Andrés, deia aquell.
I de Fuentealbilla,
I de Fuentealbilla, efectivament, d'Albacete. Doncs amb Andrés Iniesta tinc una anècdota molt... una doble anècdota molt maca. Una és que, com sabeu, el juliol de 2010 va marcar aquell gol històric que va donar la victòria a la selecció espanyola,
entre d'altres.
Amb el Barça n'ha fet de molt importants, també.
Jo me'n recordo el de Stamford Bridge, aquest sí que el tinc marcat.
Exacte, aquest importantíssim. Amb el Barça n'ha fet més, lògicament, perquè les temporades...
Però tu tens una anècdota lligada amb aquest gol, eh?
Sí, el gol de Sud-àfrica, jo estava a punt de tenir el meu fill petit, que ara ja té 10 anys i mig, i que es diu Andreu. I quan li van posar Andreu, perquè ell va néixer a l'agost, tothom em preguntava, li has posat per l'Andrés Iniesta, que bé, quin detall. Sobretot família meva de Burgos m'ho preguntaven. I clar, li has posat en català, Andreu, sí, però és igual. Andrés és en tots els idiomes. Però no, no era aquest el motiu, tot i que, evidentment, doncs, també és agradable un gol històric, perquè no, com el d'Andrés Iniesta. Don Andrés.
Don Andrés, 37 anys, eh? Sí, que fa avui, el felicitem. I també fa anys avui Prince Royce, que, clar, molta gent dirà, qui és Prince Royce? Doncs déu-n'hi-do, eh? Perquè és un cantant nord-americà, d'aquests cantants, doncs, que canten bachata, eh? I és una revolució, Ignasi, tu que tens fills també preadolescents.
Sí, alguns preadolescents, altres més adults.
Més adults, tens una mica de tot. Et deus, segur que algun fill teu li deu sonar a Prince Royce, justament perquè, mira, va néixer el 1989, per tant, avui fa uns...
32 anys.
Veus, això és fantàstic. El recordem avui, el felicitem també
molt
amb
bé
aquesta cançó amb Shakira, que es diu Déjà Vu.
Me quedo sol y me olvido de tus cosas. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Esa no voy a ser yo.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia de nou. Repassem l'actualitat a aquesta hora. Els Mossos i la Policia Nacional han iniciat a les 6 d'aquest matí un macrodispositiu policial contra un entramat dedicat a la falsificació de documents públics, carnets de conduir, que venien per tot Catalunya, també en altres punts d'Espanya. S'aprofitaven de les dades de la Direcció General de Trànsit. L'abast d'aquesta xarxa, segons fonts de la policia catalana, és molt gran i l'operatiu està fent-se en molts punts del país. Des de primera hora, els dos cossos policials, en un dispositiu en què participen centenars d'agents, estan fent detencions i escorcolls. La investigació està liderada per la Comissaria General d'Investigació Criminal, que porta el nom de cas Loki. Entre els detinguts hi ha la cúpula de l'organització, formada per 13 persones. Recordem també que s'acosta ja la convocatòria de noves eleccions, si no hi ha un gir els propers dies, ja que Esquerra i Junts estan en aquests moments lluny més que mai de l'acord, a només dues setmanes del final del termini, que és el dia 26. Esquerra ha escenificat el canvi de protagonistes en la negociació i ha començat els primers contactes amb En Comú Podem. Està previst que avui hi hagi una nova reunió d'aquestes dues formacions. Almenys 20 palestins han mort en les últimes hores a la franja de Gaza a causa dels bombardejos israelians en resposta al llançament de míssils des de la franja de Jerusalem. Jerusalem viu aquests dies els pitjors incidents dels últims dies. Després d'un cap de setmana de violència i aldarulls, ha estat aquest dilluns un dia amb bombardejos a Gaza, llançament de coets cap a Israel i forts enfrontaments entre palestins i la policia israeliana. El servei ferroviari, tornem a parlar de casa nostra, el de la línia R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ribes de Freser, torna a funcionar. Ahir va ser el primer dia feiner amb trens circulant després de 10 mesos en què els usuaris han hagut de fer el recorregut en autobús. Un apunt cultural, l'Espai Isern del Mau de Barcelona retrau homenatge als artistes de la Bienal de Sant Cugat després que la Fundació Lluís Coromina hagi decidit promoure una edició especial de la mostra suspesa l'any passat. I l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona continua avançant en la tasca de digitalització dels seus fons documentals i més concretament en tots els llibres sacramentals anteriors al 1936, una digitalització iniciada el 2008. Ja s'han digitalitzat completament el butlletí oficial de l'Arcabisbat i la revista Església de Tarragona. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, ara mateix 6 minuts que passen de les 9 del matí. Ja tenim ganes de parlar amb ell un dimarts més amb Àngel Miret, que ens torna a obrir un nou món sense fronteres amb la seva particular mirada crítica i social. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, bon dia i bona hora.
Com estàs, Àngel?
Doncs bé, bé, bé. Amb una primera pregunta que em faig avui, que també me la faig a mi mateix, sovint, que és de dir, som estúpids els humans?
A veure, tens resposta per això?
Home, jo crec que en general sí que som força estúpids, però tenim, som moltes coses, som estúpids, som bona gent, som sensibles, som insensibles, en fi. La pregunta, de totes formes, avui me la suggereixen tres notes, tres fets molt puntuals que veritablement m'han posat en aquesta tessitura més del que ja sovint me la poso a mi mateix. La primera és escolta, aquestes festes que hi ha hagut, aquestes festes, aquestes ballaruques, aquestes anades i vingudes a la platja, begudes, alcohol... D'una banda, es pot entendre la joia de sortir d'aquesta situació tan complexa que tenim de fa un any i mig, però jo pensava, si a mi em molesten aquestes imatges, i gràcies a Déu no he tingut cap situació personal, especialment o dura, i he pensat, quina falta d'empatia en aquest moment als familiars dels que encara estan a les UCI, als hospitals, aquells que han enterrat els seus amics, els seus parents, els malalts que queden encara en seqüeles. Aquest dia ens deien que un percentatge dels que han tingut la malaltia de la Covid, 6 mesos després encara tenen seqüeles, i algunes d'elles seqüeles dures, i no se sap ben bé encara fins quan durarà tot això. I pensava, i com pot estar un aquí saltant i ballant per poder sortir al vespre a prendre una cervesa amb tot aquest escenari? Quina falta d'empatia. És falta d'empatia o és purament estupidesa, que no donem més de si? Bé, aquesta és una de la... Aquest era un dels retrats. Un dels retrats que vam fer aquest dia per respondre a la pregunta si som estúpids. No, ja dic, jo responc que sí, però que són moltes altres coses a part d'estúpids. Tampoc ha fet cap favor tota aquesta estratègia, diguem-ne, d'alguns polítics de posar per davant l'economia de davant de la salut, l'economia, sí. I aquestes frases desafortunades de que això és un espai de llibertat perquè es pot prendre cervesa, es pot sortir al vespre, perquè és una definició molt pobra de l'expressió llibertat. Ja. Molt pobra de l'expressió llibertat. La llibertat no és anar a fer cerveses. Bé, per tant, aquesta, Mercè, era la primera fotografia de la pregunta que m'he fet...
Que et plantejaves avui. Jo et volia fer una altra pregunta, Àngel, en relació amb aquest tema que estàs comentant. Jo no sé si vas escoltar ahir a la portada del Carles Francino a la cadena SER.
Sí, 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 sí. No directament, però n'he tingut...
S'ha fet viral a través de...
L'home i també una mica el que s'ha dit.
Totalment. I justament, de debò que val la pena que la gent escolti aquestes reflexions que va fer Carles Francino des de la ventana, perquè, clar, ell deia això mateix, no?, que ell havia passat la Covid, que fins i tot familiars seus havien perdut la vida a causa de la Covid, que ell en cap moment s'hagués imaginat que la Covid hagués tingut aquell efecte, l'efecte que ha tingut, perquè, de fet, explica que el van haver d'ingressar, no?, que de cop i volta un dia li van dir, ets contacte d'un positiu, has de marxar a casa, no?, i ell feia fins i tot broma des de la feina i deia, bueno, això serà, no passarà res, i al cap de 2 dies o 3 explica en aquest àudio que el van haver d'ingressar. I justament res, només volia comentar-te això, Àngel, perquè em va cridar molt l'atenció, i en relació amb el que deies, aquest punt de dir que fins i tot la gent que estava a l'hospital, que des de Madrid, en el seu cas, escoltaven els botellots que hi havia al carrer. O sigui, la gent que estava treballant, els metges, és a dir, els pacients, estaven... Clar, llavors, això ja és com una contradicció en si mateix, tan heavy, no?, i tan fort.
És terrible aquesta falta de sensibilitat i de respecte. Sí, sí, sembla ser que en alguns hospitals, fins i tot des de l'hospital, es podria sentir els crits de la festa, no? Mm-hmm. Des de l'interrupció.
Però aquí, Àngel...
Els sanitaris, i això sí que em consta per parents i familiars meus, que tinc força parentela vinculada al món sanitari en general, estan absolutament desmoronats. És a dir, però escolta, tot el que hem passat no ha valgut per res. És a dir, tot aquest patiment, tot aquest sofriment, aquesta idea de que ens salvem tots o no se salva ningú, no serveix per res. És a dir, ara tots, la gran alegria és poder només sortir al vespre i poder fer festa. En fi, la primera fotografia, som estúpids els humans, doncs alguna resposta haurem de tenir. Segona fotografia, aquesta és més de casa nostra. Han passat 80 i escaig de dies i encara no tenim govern. No vull entrar en absolut en els ets i uts d'uns i altres. Jo crec que la ciutadania es mereix un respecte i, per tant, no sé si som estúpids o no, com deia, però sí que els polítics s'haurien de preguntar si ells són estúpids, perquè enmig d'una situació sanitària tan greu i d'una situació econòmica tan greu i de tants aturats i de tanta gent jove que no té feina i de tot plegat, estem discutint egos, estem discutint problemes i frustracions personals. De què estem parlant? Portem 80 i escaig de dies i el govern actual segueix en funcions. Segona fotografia. Tercera, recordeu un projecte que se'n deia Castor,
sí,
i que el senyor Florentino Pérez va tenir l'habilitat, la sort, la influència, o en fi, no sé com dir-ho, l'any 1214, de que havia posat unes plataformes de gas submarí. Aquestes plataformes de gas submarí van generar tota una sèrie de problemes i de sismes a les terres al voltant de l'Ebre, diguem-ne, I això va suposar que en un parell de mesos, molt menys del que sí, per exemple, la gent que els ha de tornar algun diner a l'estat de l'impost de la renda, molt més del que triguen a cobrar, va cobrar ni més ni menys que 1.750 milions d'euros, és a dir, va fer una magnífica inversió, no va funcionar i no hi ha cap problema si no funciona la inversió, va a l'estat, és a dir, nosaltres, i li paguem 1.750 milions d'euros. Bé, doncs aquest personatge i aquesta empresa, que són els que van tenir aquestes relacions, suposem que legals, volem pensar, però privilegiades amb l'Estat fins a aquest punt, doncs ara resulta que vol controlar tot el sistema aquest d'impostos de peatges que es vol fer a tot l'Estat. I sembla ser que se l'escolten, que vol cobrar, primer es parlava un cèntim per quilòmetre d'autovies i autopistes, ara sembla ser que el senyor Florentino Pérez ha fet una proposta que multiplica per 9 aquest cèntim, 9 cèntims, però bé, la idea ja no és si és un cèntim o 9, ni si aquest impost té sentit o no el té, no entro en això, sinó de dir, després d'aquell fracàs, de que aquest senyor, a través d'una concessió de l'Estat generés tota una sèrie de sismes al Delta de l'Ebre i a les seves rodalies, com deia, i que cobrés sense córrer cap risc 1.750 milions que estarem pagant tots, resulta que ara hem de posar en mans d'aquest senyor, i ja no posar en mans, sinó que simplement es posa algú a discutir amb aquest senyor si ha de fer-se càrrec de la gestió de les autovies i autopistes. Yeah. Bueno, aquesta és la pregunta, i a partir d'aquí les respostes a les tres notes, a les tres situacions i a la pregunta de si som estúpids els humans, que cadascú respongui el que vulgui. I, Mercè, un llibre per després d'aquesta ruta de l'estupidesa, un llibre recomanable al 100% per curar-nos una mica. El llibre és d'en Josep Maria Esquirol, Humà, més humà, una antropologia de la ferida infinita, molt, molt recomanable, un llibre que jo crec que hauria de ser de capçalera per moltíssima gent.
Dius Humà, més humà, eh?
Més humà, acaba de sortir ara, del Josep Maria Esquirol, filòsof. Uh-huh. És una persona prou coneguda, catedràtic de filosofia, i un llibre de filosofia, sí, no és un llibre per distreure's, no és un... però és un llibre de filosofia fet a partir d'un llenguatge entenedor i precís, i per tant a l'abast de tothom.
Àngel, tu ens posaràs llum en tot plegat, com diria el meu company Joan Trias. Colòmbia, què passa?
Doncs, Colòmbia és la crisi anunciada, és a dir, Colòmbia comença amb la pobresa, com sempre en aquests països, i la pobresa en el cas de Colòmbia relativa, perquè sobretot és una pobresa diguem-ne que és fruit de l'abús d'uns per damunt dels altres, és la pobresa generada per la violència. Recordeu un conflicte bèl·lic llarguíssim que encara sobreviu, és l'abús generat pels rics i els càrtels de la droga per damunt de la gent obrera, de la gent treballadora, de la gent que intenta viure honestament del seu treball, i a partir d'aquí d'uns estats, en aquest cas el president es diu Iván Duque, d'uns estats que pretenen conviure amb tot aquest entramat i tota aquesta situació d'injustícia històrica i continuada. El conflicte sorgeix per tres situacions concretes, que és la salut, la pobresa, com deia, i puntualment el fet que fa esclatar és una reforma tributària d'increment de l'IVA, és a dir, sempre reformes tributàries d'aquest tipus, les més injustes sempre són a través directament de l'IVA, perquè l'IVA paga exactament l'IVA al ric, que el que no és ric, que el que és pobre, que el que viu a la misèria. És a dir, qualsevol producte carregat amb IVA, l'IVA el paga tothom. Bé, a partir d'aquí genera un conflicte i n'apareix un de molt més greu, que, o de tan greu potser, però que en aquest cas afronta la vida de les persones, que és la violència policial, que a hores d'ara s'ha cobrat més de prop de 30 morts, i dels abusos policials. I aquí esclata tot. I aquí esclata tot, i és el que et deia una mica, que és l'inici de, com diria la novel·la, crònica d'una mort anunciada. El conflicte de Colòmbia és el conflicte de tants i tants països arreu del món, i particularment del continent americà, del sud-est asiàtic i de tants altres països.
Sí, de fet, Àngel, mira, nosaltres la setmana passada vam tenir l'oportunitat de parlar amb Anna Ayuso, ella és membre investigadora del CIDOB, i la veritat és que tot el que ens estàs explicant, ella, clar, ho resumia també, deia doncs, que el president Duque, d'alguna manera, estava governant per les elites, no?, del país, i que deixava de banda les necessitats reals de la població, i que aquestes protestes, com bé tu has dit, es van originar ara mateix, no? El desencadenant va ser aquesta reforma tributària, però és que venien de lluny, és que venien d'abans de la pandèmia, no?
Sí, és el que et deia, són problemes estructurals que ara el conflicte ha esclatat a Colòmbia, però que podria esclatar a tants i tants altres.
A qualsevol país, exacte.
A països del món, perquè forma part d'aquesta violència estructural, que vol dir pobresa, vol dir abús dels poderosos sobre els dèbils, i vol dir, en definitiva, aquesta profunda situació d'injustícia social. I aleshores a vegades fa falta només això, una espurna perquè esclati tot. Aquesta és la situació de Colòmbia, efectivament, i de tants altres països arreu del món.
I clar, i sobretot també amb la situació de Colòmbia, amb les FARC, no? aquesta prèvia, no? I després també aquesta impunitat, no? que estàs explicant, Àngel, que s'està vivint aquests dies als carrers colombians. Bretxa digital. Què et ve al cap?
Doncs mira, sí, és un tema que a mi em preocupa molt. Jo no sé els nostres oients com ho miren, però la tecnologia, que té grans avantatges, també té algun inconvenient, i algun dels inconvenients que té la tecnologia és que deixa gent al marge. I deixa gent al marge, d'una banda, perquè no disposen d'aquesta tecnologia, perquè la tecnologia val diners, i d'altra banda, perquè a vegades no és un problema de diners, és un problema de coneixements.
Ai, sí, totalment.
I, per tant, una part de la població, diríem la població més i més pobra, aquella persones, fins i tot joves, que poden tenir un bon coneixement de tot aquest, d'aquesta digitalització, d'aquesta tecnologia avui que ens fa funcionar, però que no hi disposen, no tenen internet a casa, o no tenen diguem, els aparells, no tenen les tablets, els ordinadors, d'una banda, i de l'altra la gent gran. Que en aquest cas pot ser que també no en tinguin, però fins i tot tenint internet i tenint els aparells tenen moltes dificultats per fer-les anar. I a mi em molesta i em sembla molt injust aquestes plataformes, diguem, acabada més, sobretot de les grans entitats, o sigui, les companyies subministradores de llum, de d'energia, de gas, de telèfon i tal, i sobretot també del sector públic, que cada vegada més es queden molt satisfets dient que tot això té vostè accés directament a través de les plataformes, etc, i que veig i comprovo que tanta i tanta gent, per un o altre problema, per manca de recursos, per manca de capacitats i de coneixements, tenen dificultats per accedir i per fer les coses més bàsiques, que avui en dia es demana que siguin a través de sistemes informàtics. No fa massa vaig viure la situació d'una persona sense sostre, amb la qual jo hi tinc una bona amistat, doncs que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra en demanar-li la identificació, senzillament, perquè estava pendent de notificació d'una resolució judicial, en aquest cas d'Andalusia, mentre que ell viu ara a Barcelona. I senzillament era notificar-li, però es havia dictat una ordre de recerca i captura perquè no se li havia pogut notificar aquesta sentència. Okay. I per què no se li havia pogut notificar? Doncs senzillament perquè no té domicili i perquè no té internet i perquè no té mòbil i perquè no té aquestes maneres de comunicació. No cal dir això, doncs, als alumnes de les universitats. Se suposa que tothom té xarxa a casa, tothom té els aparells, tothom disposa dels programes, i de la gent gran, que es troben a vegades que... no sé, imaginem, doncs, la gent gran que té algun tipus de discapacitat i, per tant, té dret a algun tipus d'ajut, doncs al final han de ser els serveis socials els que han de fer tota la comunicació perquè no disposen de coneixements per fer això. Bé, doncs, l'aspecte positiu de tot això és que, efectivament, hi ha entitats que avui en dia treballen per combatre aquesta bretxa digital, i un d'ells, que d'altra banda és una entitat prou coneguda, és el Centre Sant Jaume de Badalona, que ha posat en marxa un projecte justament per ajudar, en aquest cas molt vinculat a la gent jove, i per tant ha creat tot un servei de préstecs de tauletes, connexions d'internet, i a partir d'aquí es va tenir que reformular tota la feina que fa aquesta entitat relativa al que en diuen ells una unitat d'escolarització compartida vinculat sobretot a nois de 14-16 anys. I el guard es pot sentir sorprès. Doncs sí, hi ha gent de 14-16 anys que no disposa dels recursos per tenir internet a casa i per tenir la tecnologia adequada, malgrat que la sàpiguen utilitzar. I aquesta tasca del Centre Sant Jaume de Badalona doncs està extenent a moltes altres entitats socials que no els hi queda més remei que posar en marxa sistemes de recolzament perquè, mira, doncs les grans empreses, aquestes de l'IBEX sobretot, i el sector públic ha considerat que tothom pot fer-ho tot a través de la xarxa. No diguem ja els bancs, que estan fent ara grans acomiadaments, i l'excusa a mi em fa molta gràcia. Un dels motius és que diuen que és que el públic ja no vol anar allà, venen a dir, diu, no, el públic ho vol fer tot a través de la xarxa. Sí, sí, i jo veig a la gent gran els problemes que tenen, que ara van tancant oficines i s'hauran de desplaçar cada vegada més lluny per fer tràmits que aquestes persones grans no saben fer a través dels sistemes informàtics.
Per on passa un futur sant, Àngel?
El futur de la tecnologia, home, jo crec que passa per un equilibri entre... O sigui, la tecnologia, això és una paraula del Josep Maria Esquirol, justament quan es parla d'intel·ligència artificial estem utilitzant una expressió paradoxal, és a dir, la intel·ligència només és humana. No pot ser. La intel·ligència artificial en si mateixa és un concepte erroni i, per tant, s'ha de buscar un equilibri que permeti que les persones puguin facilitar la vida a través d'aquests sistemes que ens poden ajudar, diguem, a disposar de més temps per nosaltres, per llegir, per interaccionar, etc., però amb una atenció delicada i constant a les persones que més ho necessiten. És ser persones i ser humans el que ens fa dignes d'aquesta expressió, persones humanes.
Carles.
Bueno, Carles de Foucault és un futur sant de l'Església, és un sant, bueno, ara diu que serà sant, fins ara devia ser beat. És un sant molt, molt especial i, per tant, convido a tothom qui vulgui que en tingui ganes que es brilli una mica la seva vida, perquè és un personatge absolutament apassionant, és un personatge... neix a Estrasburg, per tant, ja sabeu la frontera que ha estat entre Alemanya i França. És un home que, en fi, moren els pares, és militar, se'n va al nord d'Àfrica, a partir d'aquí sorgeix una passió per Àfrica, però una passió també per Déu, perquè ell havia estat agnòstic, i a partir d'aquí és una vida interessantíssima, acaba d'ermità entre els Tuàregs, i a mi em fa molta gràcia, dir que m'estimo molt una frase que després de molts anys d'haver estat entre els tuàrics i, per tant, d'entendre molt bé tota la religió de l'islam, i diu, demà es compleixen 10 anys des de que dic la missa a l'ermita de Tamanrasset i ni un sol convers. he de resar, treballar i tenir paciència. És a dir, també seria una mica la història del fracàs. És a dir, a vegades sembla que aquest sant han convertit a milers de persones, han convertit, bé, hauríem de veure com es convertien els indígens, no? Per exemple, a Amèrica. Doncs ell diu això, he estat aquí, cada dia faig la missa, soc, ell a més ell tenia bona relació amb els tuàrics, amb tot l'entorn, però diu, tants anys que porto i ni un sol convers. Bé, finalment, ell va ser assassinat a partir de tota una sèrie de conflictes que hi havia allà derivats de la Primera Guerra Mundial i va ser mort d'un tret. Per tant, personatge, diguem-ne, inquietant, interessant, que val la pena llegir el que escriu i conèixer bé la seva
vida. La seva història, no? I ja per acabar, Àngel, no ens podem oblidar de l'Índia.
Sí, res, això només és no oblidem la Índia, igual que havíem de dir allò de no oblidem Haití, que tampoc els podem oblidar, tota la seva pobresa, doncs no oblidem la Índia, segueixen els, en fi, aquests 1.400 milions d'habitants que té la Índia. Crec que són, pues, no sé, o sigui, em sembla que estem sobre els 300 o 400 mil morts, 3.500, 4.000 morts diàries, tot això en la paradoxa d'un país que és molt important, i que és ric, tan aviat és ric com és pobre, és ric perquè té armament, té exèrcit i té potència nuclear, és ric perquè és un dels països amb més matemàtics, amb més tecnologia del món, i és pobre perquè hi ha milers i milers i milions de persones que viuen en la pobresa més radical. I la gran paradoxa, i acabo amb això, Mercè, que la Índia produeix més del 60% de vacunes contra el coronavirus, de fet es considera que és la fàbrica dels medicaments del món, i que en canvi només unes poques desenes de milions de persones han estat vacunades. En fi, devastada la Índia, no només per la Covid, sinó per la malnutrició que deriva de la Covid i de tota una sèrie de problemàtiques dels temporers que no poden sortir per anar a recollir, si no recullen no mengen, etc.
Totalment.
No oblidem la Índia.
No, i de fet és que, com bé deies, Àngel, la Índia també se l'anomena com la farmàcia del món. Com és un dels països on hi ha més producció, no? I on es fabriquen doncs, més medicaments, i és aquesta contradicció en si mateixa. Àngel, gràcies per posar-nos al dia amb aquesta mirada social.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Cuida't moltíssim, fins dimarts.
A reveure, adeu-siau.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a 9:00 del vespre a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Solidàriament, amb Txell Esteve, responsable de comunicació de l'Obra Social Sant Joan de Déu.
Ah, ah, ah.
Quina il·lusió, Txell.
Ai, molt.
Com estàs?
Molt bé, de sobte m'he emocionat i tot. Quina capçalera més bonica.
Molt ben triada.
Molt.
Moltes gràcies.
Molt. A vosaltres.
Gràcies per aquest projecte que estrenem avui, eh? En teníem moltes ganes.
Moltes. Ja feia temps, que anàvem cuinant una miqueta i ens trobàvem pels passadissos. I hem de fer això, hem de fer això. Jo crec que serà bonic. O sigui que...
Ens has d'explicar, exacte, moltes històries boniques, amb aquest solidàriament que estrenem avui a la primera hora de Ràdio Estel. Aquest és el nom de la secció, que cada 15 dies ens portarà aquestes històries relacionades, Txell, amb la solidaritat, no? I també, apropar-nos en el món de Sant Joan de Déu, de l'obra social Sant Joan de Déu, perquè és un món tan gran...
Enorme, enorme. Tan enorme com la solidaritat, de fet, no? I per això aquest espai es diu Solidàriament, perquè el que farem cada 15 dies entre tots i totes serà acostar-vos una miqueta a aquestes històries humanes que passen a Sant Joan de Déu, però poden passar arreu del món, no? Històries humanes de superació, de solidaritat... Algunes seran boniques, altres seran molt dures, altres seran les dues coses alhora, no? Però sempre seran històries vinculades a algun dels projectes que fem a Sant Joan de Déu, ja sigui des de l'obra social o des de qualsevol dels centres que tenim a Catalunya o arreu del món, no? Vull dir que, al final, les històries humanes tampoc tenen ni fronteres ni res. Per tant, us portarem històries que jo crec que seran molt boniques i serviran una mica per anar coneixent què és la solidaritat, no? Perquè és un concepte que és veritat que...
Que és estrany, però, escolta, ara que ho t'estava escoltant, és un llenguatge universal.
Totalment.
Tothom sap
però
què és solidaritat.
Però com pot ser que un concepte tan universal de vegades ens costi, no?, definir-lo? Si jo ara et dic, Mercè, què és la solidaritat? Segur que diríem, bueno, és ajudar els altres, però tal. Jo crec, i no ho sé, no he vingut aquí a fer definicions de solidaritat, però més enllà de fer una definició en aquesta secció, el que crec que estaria molt bé és adonar-nos-en que hi ha tantes solidaritats com persones al món. Perquè
per
al final la solidaritat potser és una actitud, no? D'estar al món i de passar per aquí. Però el que sí que està clar és que és una actitud que bàsicament és el que et mou a fer coses pels altres, no? I això és una mica el que promovem a l'obra social. Moure's per comprometre's, per teixir aquest camí d'anar ajudant o cuidant els altres, no? Però la solidaritat pot ser molt senzilla i molt simple.
Totalment, i és el que tu deies, pot ser una filosofia de vida, no? De com encarar el dia a dia. És
exacte.
Que és... Txell, escolta, cada 15 dies et tindrem aquí.
Quina il·lusió.
Doncs sí. I nosaltres avui li enviem un record molt especial al Joan Trias, perquè el Joan també està... ha estat immers també 100% en aquest projecte amb la Txell. I nosaltres l'estrenem avui i en tenim moltes ganes, perquè tenim moltes ganes de conèixer aquestes històries lligades amb la solidaritat, no? I sobretot amb el vostre projecte.
Exacte. Comencem per una història molt bonica que jo crec que t'agradarà, una història de superació. Avui us vull parlar de la Paula Mateo. La Paula té 17 anys i està estudiant actualment hostaleria i turisme, i la seva història és una gran història de superació. Per què? Perquè la Paula, ja abans de néixer, ho va tenir molt complicat. És que de vegades no entenem que no tots naixem amb les mateixes oportunitats i les mateixes condicions, no? Ella ho va tenir molt difícil inclús abans de néixer, perquè estant a la panxa de la seva mare va patir un ictus. I això va fer que al néixer nasqués amb una paràlisi cerebral, que li va afectar físicament la meitat del seu cos, no? De manera que la Paula, durant aquests 17 anys, ha hagut de fer front a una limitació física, més que limitació, a un problema físic, sobretot en el seu caminar, i alhora ha hagut de fer front a una carrera d'obstacles molt bèstia, no? Perquè s'ha hagut d'enfrontar any rere any i constantment aquest constant tu no pots, això no ho podràs fer, vigila amb això, no te'n sortiràs. Potser per aquesta insistència, la Paula, que és una lluitadora nata, s'ha anat a l'extrem totalment oposat. I la seva vida és un sí constant, i tant que puc, això ho aconseguiré, això ho faré possible, no? Dels pitjors moments que ella ha viscut ha estat al llarg de la seva escolarització. A l'escola ella, malauradament, va patir assetjament escolar. La gent, els seus companys se'n reien de com caminava, i això emocionalment, com et pots imaginar, té un preu, no? Afortunadament això ho té superat i ara no hi ha qui la pari. Assegura que la seva paràlisi l'ha ajudat a veure que les limitacions estan a la mirada de l'altre, no? No dins d'un mateix. Vull dir que si tu creus que això ho podràs fer, ho podràs fer segur, no?
Realmente he podido aprender que nunca me me pueden decir que no a una cosa que a lo mejor pues la hago con más o con menos dificultad. Porque si yo una cosa me la propongo, la hago y hasta que no la acabo, no se me quita de la cabeza. Yo consigo mis metas y consigo mis objetivos.
Déu-n'hi-do, ¿eh?
La Paula va ser atesa a Sant Joan de Déu. De fet, encara ja està molt vinculada i és a través d'aquesta relació que va conèixer la Magic Line, que ara en parlarem d'aquí una estona, que és aquesta caminada solidària de Sant Joan de Déu. La Paula, el seu vincle amb la Magic Line és que durant 4 anys ha intentat fer-la. Sabeu que la Magic Line és molt lliure, vull dir que tu pots caminar el tram que vulguis, no? Fins ara hi havia diferents trams. I ella va intentava any rere any caminar amb les seves amigues el recorregut de 10 quilòmetres, que déu-n'hi-do. No se'n sortia mai. Començava i les seves cames li fallaven. Però aquestes alçades, Mercè, jo crec que ja et pots imaginar que la Paula, que és una lluitadora, la seva història amb la Magic Line acaba molt bé. I l'any passat, després d'intentar-ho 3 anys seguits, amb les seves amigues va fer la sortida de 10 quilòmetres i ho va aconseguir. Va acabar la sortida i això va ser per ella en un subidón, no?, de felicitat.
Me sentí muy bien porque ya de varios intentos que lo probé, porque ya mis piernas no dan de sí, llegar a la meta es como que un sentimiento de decir, he llegado hasta aquí, puedo hacer más cosas, me puedo superar a mí misma.
I això és...
Quin clar, exemple de superació, eh?
De superació.
Ens has portat.
Ella té un munt de somnis, la Paula. La seva il·lusió és tenir el seu propi restaurant. Atenció, participar a Masterchef. Masterchef. Senyors de Televisió Espanyola, aquí teniu una possible guanyadora de futures edicions.
Fem una crida, la presentem ja, eh?
Exacte. Li encanta la natació. Ella assegura que és a l'aigua on se sent... Bueno, on hi troba aquesta essència de la superació.
On flueix, no?
Exacte. Uh-huh. I s'està preparant pels Jocs Paralímpics del 2024 a París. Vull dir que la Paula és una màquina.
Però, clar, és que tu escoltes el testimoni de la Paula Mateo, Txell, i penses, i jo què faig amb la meva vida?
Exacte, dius, jo què estic fent?
Sí. Hola?
Sí. No, no, la Paula... Hi ha persones que són un exemple, no?, un referent de lluita, i la Paula, sens dubte, n'és un. Evidentment, la Paula i les seves amigues no fallaran a la 8a edició de la Magic Line, que és d'aquí res. I gràcies a la Magic Line podem ajudar a persones com la Paula. I gràcies a la Paula, la Magic Line té sentit, no? Llavors, avui us vinc a parlar també d'aquests projectes que fem a Sant Joan de Déu, com la Magic Line.
COVID-19 knows no borders and neither does solidarity.
Per això jo camino des de Nova Zelanda per la Magic Line de Sant Joan de Déu.
I jo, de Holanda. Este año, la Magic Line llega al desierto de Atacama.
Desde, 私は Yokohama から Magic Line まで行きます.
Aquest any, Sant Joan de Déu ens necessita més que mai.
Camina, sigui per on sigui, per qui més ho necessita.
Solidàriament, amb Sant Joan de Déu.
Vale. Sort. Escolta'm. Que tenim a la Txell aquí, clar. Si us plau, per aquella persona. Magic Line, és que clar, és un concepte, Txell, que el tenim tan integrat ja, però que alhora, a vegades,
sí,
desconeixem. Explica'ns, per aquella persona que per primera vegada escolti ara mateix per Ràdio Estel Magic Line, què ha de saber?
Ha de saber que la Magic Line és una passada i que és un projecte de Sant Joan de Déu preciosíssim, no? Llavors, coses que ha de saber. Què és la Magic Line? La Magic Line és una mobilització solidària de Sant Joan de Déu. Quan nosaltres diem mobilització, sembla una obvietat, però és un projecte que t'empeny a moure's, a que passin coses, vale? Durant aquest temps que passen coses, arriba un dia que és el punt àlgid, que pren forma de caminada. I és on podem veure que és exactament la Magic Line, no? Que és una caminada solidària que fan les persones, doncs, a favor de diferents causes, que són les causes que tractem a Sant Joan de Déu, no? Sentíem en aquest spot diferents persones amb diferents idiomes que deien la solidaritat no té fronteres, aquest any camino des del Japó, aquest any camino des de Nova Zelanda. Aquesta és la gran novetat d'aquest any, Mercè. Fins ara, la Magic Line es celebrava a Barcelona. Llavors hi havia uns recorreguts establerts i qui volgués, perquè la Magic Line sempre ha estat oberta a tothom, venia a Barcelona i caminava per recorregut que volgués. Feia el seu equip, es marcava un repte solidari i durant totes aquestes setmanes prèvies a la Magic Line anava recaptant diners per aquest repte d'equip. Ara, aquesta Magic Line ha canviat. I és un gran canvi que jo crec que ha vingut per quedar-se. Per què ha canviat? Bueno, com sabeu, doncs hem viscut un any horrorós, no? I la Magic Line d'aquest any és un repte, també, fer-la, no? Perquè és difícil. És una edició en què tots i totes estem cansats, parlo de la societat en general, eh? Tenim ganes, per una banda, de fer coses, per l'altra, els ànims estan tocadets, no? Però nosaltres, que el lema d'aquest any és més que mai, Sant Joan de Déu ja ha de ser més
ja
que mai.
Ja ha de ser, exacte.
No? Vull dir, no tindria cap sentit que des de l'obra social diguéssim, doncs mira, aquest any, com que és difícil, no hi serem, no?
Ara.
Al contrari, com que és difícil i portem un any tan complicat...
Esperit Paula Mateo.
Exacte, hem de ser-hi més que mai. I aquí estem, explicant la Magic Line.
A veure.
Escolta'm, la Magic
Line... Com es presenta?
Té tres característiques superxules, Mercè. A mi una m'agrada molt dir-la, perquè és que la Magic Line tu no la pots fer sol. Això sembla un detall que normalment passa desapercebut.
Sí.
I jo crec que és una metàfora superbonica de, també una miqueta de la vida i de la solidaritat i el que estàvem parlant, no? Aquesta idea de que sol les coses, clar que les podràs aconseguir, clar que hi arribaràs, no? Però potser no hi arribaràs tan bé o tan lluny, no? Aquesta idea de fes-ho acompanyat amb la teva gent. La Magic Line no podràs fer sol. A la Magic Line ningú perd ni ningú guanya, o millor dit, tothom hi guanya, no? Però no és competitiva, no ens interessa qui arriba primer, qui arriba l'últim, qui arriba segon. No és un rànquing, no és una cursa, no va de primers o d'últims, va de tots i totes en un mateix moment.
Un win and win, eh? El que
es diu. Exacte. I després el 100% del que es recapta es destina a finançar projectes de Sant Joan de Déu, que són les causes per les que tots i totes caminem, no? Llavors, la novetat d'aquest any, Mercè, perquè tothom ho entengui, és que podràs caminar per on vulguis. Si tu el dia 13 de juny estàs al Montseny, no tens excusa. Podràs caminar per el jardí de casa teva. Si hi ha una persona que la vol fer i aquell dia no pot sortir i té el seu balcó, com si dona voltes al balcó. És a dir, aquest any pots caminar per on vulguis, per Nova Zelanda, per qualsevol racó del món, que és una miqueta l'espot d'aquest any, no?, el que sí. intentem transmetre. Per tant, d'una gran crisi, com ha sigut la Covid-19, a Sant Joan de Déu, a l'obra social, n'hem vist també una gran oportunitat no? de creixement. Sabem que costarà, però estem anant pas a pas, no?, que és el que fa la Magic Line, caminar tranquil·lament, perquè estem convençuts que entre tots i totes i acompanyats de la complicitat de tothom hi arribarem seguríssim. Una altra novetat d'aquest any molt xula. Anem caminant al costat de Bassetis, o Bassetis camina amb nosaltres. Què és Bassetis? És una empresa que fa molt temps que ens acompanya i que ha desenvolupat l'aplicació que afegeix un valor tecnològic, diria, molt xulo aquest any. Per què? Perquè a través de l'aplicació i de la web podreu dibuixar el vostre recorregut, és a dir, si tu fas equip, Mercè, que espero que sí, podràs dir per on camines, i amb aquesta aplicació, a través d'un algoritme, et calcularà si, per casualitat, aquell dia, aquella hora, en aquell recorregut, hi haurà aglomeracions de persones o no.
Ah, molt bé, eh?
Això és una manera que tenim de fer aquesta caminada en les condicions que creiem que l'hem de fer, que és, sobretot, amb molta seguretat, amb prudència i totalment adaptats a aquestes mesures sanitàries, no? Aquesta aplicació, a més, ens permetrà doncs, compartir itineraris o inclús, si no saps per on caminar, doncs, que l'aplicació mateixa et faci una proposta, no? Aquesta és la 8a edició, Mercè, el lema, més que mai.
Més que mai.
Perquè necessitem ara més que mai. Les causes, vols que t'expliqui per qui caminem? Per si hi ha algú a casa que...
No, és que jo m'he quedat esfereïda, perquè la Txell ens ha passat el guió, i clar, és que estic veient aquí que al llarg d'aquests 8 anys heu recaptat molts diners.
Molts, més de 2 milions d'euros.
I per quants projectes?
Totes les Magic Lines, eh? I també he de dir que aquí... No anem sols. Mallorca i València són dues ciutats històricament també Magic Liners.
Sí.
Esperem que aquest any també s'hi sumin moltes més, però amb la suma d'aquestes edicions hem recaptat més de 2 milions d'euros i hem finançat més de 200 projectes.
Però déu-n'hi-do, eh?
Hem finançat o hem ajudat a finançar, eh? Però projectes que poden ser des de, per exemple, un projecte preciós que vam ajudar a finançar l'any passat. Bueno, jo dic vam, però en realitat és... totes les persones que van caminar, eh? Perquè jo no he fet res, diguéssim. Jo
poso però tu has caminat.
Bueno, jo el dia de la caminada no vaig caminar. Perquè, clar, jo treballava. Però Però jo aquest any camino, eh?
Tu camines d'una altra manera, eh?
Sí, jo camino d'una altra manera perquè, evidentment, estic a les entranyes de la Magic Line, no? Sí. Llavors tinc una posició molt bonica, que és veure com es mou tota aquesta gent i explicar-ho. Però jo camino. El que et diré un secret, ara que no ens sent ningú, que aquest any caminaré una setmana més tard, jo. Va. És a dir, jo he fet un equip, i el dia 13 no podré caminar perquè treballaré, però una setmana més tard jo faré el meu recorregut.
Jo ets a dir que, o sigui, confirmo que la Txell camina i molt, eh? Perquè no, jo tot el dia no para, eh? Camina... No para el dia a dia de la Txell. Sí. És un no para. Escolta, doncs m'agrada molt aquesta idea. Explica'ns més altra. No sé si...
Mira, exacte, un projecte de... Tenim temps.
Tenim temps. Jo, és clar, és que estem aquí amb la Txell, que ens falta el cafè i el...
Sí, perquè tu i jo podríem fer, exacte, el programa un matí sencer.
Sí, totalment. Sí, explica'ns, va, un altre projecte més, no? Sobretot...
Mira, un projecte de l'any passat preciós, La Llavor, que és un centre residencial exclusiu per a dones sense llavor, i que està gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Aret i de l'Ajuntament, doncs aquest projecte, la Magic Line, hi va col·laborar, no? Suport amb un projecte de la Fundació Atenció a la Dependència, de la FAT, que són veïns nostres. Suport a la llar, al malalt amb càncer avançat i amb situació de final de vida. Musicoteràpia, artteràpia, intervencions assistides amb animals al parc sanitari per totes aquelles persones que pateixen algun problema de salut mental. És a dir, hi ha projectes de tots els àmbits que tenem i projectes preciosos. Escolta'm, hem d'acabar, sí, hem d'acabar la secció ja?
Sí, que jo tinc ganes...
Però és una cosa molt bonica.
Sí, exacte, és que tinc ganes per això. Perquè queda algo que ha sortit de la ment de la Txell i ens ha agradat moltíssim. Ho vam acollir des del primer moment perquè és una cadena.
És una cadena solidària. Llavors, què volem fer aquí per acabar la secció cada 15 dies? Doncs volem tancar aquest espai amb històries de solidaritat. És a dir, que els oients ens comparteixin alguna experiència de vida relacionada amb la solidaritat.
Perfecte.
No cal que siguin grans gestes de dir, és que jo vaig a aquest viatge i... No, no, és que potser és pujar-li la compra a la teva veïna, no? O potser és un somriure amb una persona que saps que ho està passant malament.
Una trucada.
Una trucada, un missatge. Qualsevol cosa. La solidaritat té mil formes, no? I volem que els oients i les oients ens comparteixin aquestes històries de solidaritat, que poden ser grans accions, petits gestos, bueno, i que ens ho comparteixin per telèfon. Que ens deixin el seu àudio, el telèfon, Mercè.
Doncs mira, el WhatsApp de Ràdio Estel, que és el 663-99-30-62. Perfecte. 663-99-30-62. Nota de veu.
Exacte, que ens deixin, ens comparteixin la seva història i nosaltres compartirem la setmana següent aquesta
història. I fem rodar aquesta cadena,
eh? I fem rodar. En algun moment, Mercè, no avui, no et faré aquesta jugarreta, però en algun moment haurem de compartir les nostres històries de solidaritat, que segur que en tenim. De moment avui, però, escoltem la història de l'Eugènia Güell.
Hola, doncs la meva història de solidaritat és de fa molt poquet, quan vaig agafar el Covid, que no m'ho esperava i em va trucar una mare d'una amiga meva, que evidentment no tenia per què trucar-me, però em va agradar molt que ho fes perquè em va ajudar molt, perquè ella també l'havia passat i en aquell moment que tot és incert i no saps si anirà pitjor, em va agradar molt que una persona que en general no està en el meu dia a dia pensés en mi. I això em va fer veure que moltes vegades la solidaritat és més visible si no te l'esperes, encara que en realitat la tenim cada dia.
Moltes gràcies pel teu testimoni, Eugènia. Avui ja saps, si vols continuar amb aquesta cadena solidària, ho pots fer enviant-nos una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Txell Esteve, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Encara no he marxat i ja tinc ganes de tornar. Com pot ser això?
Ja,
haurem d'esperar 15 dies.
Ens ho passa molt bé. Per cert, abans de marxar ràpidament, tota la informació que ens heu fet avui la Txell Esteve de la Magic Line la trobareu a la vostra pàgina web, eh?
Exacte. I una última cosa, molt ràpid. Aquest dijous tenim una cita amb el Magic Day. Connecteu-vos a l'Instagram Live de la Magic Line, que aniran passant coses molt interessants aquest dijous 13 de maig.
Doncs vinga, nosaltres seguim avançant avui a primera hora i el que fem és marxar publicitat. Agafem una mica, ens recuperem, agafem una mica d'aire i després anem cap a fer un tastet del protagonista.
Solidàriament, amb l'obra social Sant Joan de Déu.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Mercè Raga.
Que passen de les 9 del matí i ens queda poquet per acabar el programa d'avui, però no volíem acomiadar-lo doncs, sense escoltar i sense fer aquest petit tas del protagonista d'avui que escoltareu a les 8 del vespre. Avui la protagonista és Pilarín Vallès. Però és veritat, Pilarín, que en els teus dibuixos mai poden faltar els teus nets?
Els hi poso.
Explica'ns això. Em va semblar preciós.
És com allò de Wall-E. Vaig començar quan en tenia dues, que eren molt petitones, però les vaig començar a posar perquè es busquessin en els llibres, es busquessin i es trobessin. Ara en tinc 8 de nits, ara ja són grandots, però fins i tot els faig sortir, perquè potser un dia tornaran a mirar els llibres per ensenyar-los als seus nens, potser, potser. I llavors em farà molta il·lusió que s'hi retrobin, que jo havia pensat en ells.
És un record preciós. Per cert, Pilarín, tu te'n recordes del teu primer dibuix? Quin va ser?
No molt, perquè a mi m'agradava dibuixar quan era molt petita. Però una cosa molt petita que la meva germana em va dir: dibuixes a la gent de perfil. Jo pensava, perfil, què deu ser perfil? Perquè era una paraula que no feia servir jo habitualment. I és veritat, els primers dibuixos que recordo eren gent de perfil. Devia tenir una arrel egípcia, jo, o un cantó. I me'n recordo ben bé quan vaig decidir fer la gent de cara. Però de cara, no els hi he fet mai. Sempre els faig una mica de cantó.
Ah, fixa't.
Encara que sigui una mica girats.
I què és el primer que els hi dibuixes en aquestes carones tan màgiques?
Els ulls.
El primer són els ulls.
Si els ulls queden bé, tot el dibuix queda bé. Els ulls, per exemple, admiro molt a l'Hergé quan dibuixa el Tintín, que per fer els ulls fa una ratlleta. Fa una ratlleta i prou. Perquè els ulls, només indicant cap allà on miren, donen moltes pistes a l'espectador de on passa l'escena important. La gent mira cap allà on passa l'escena important. I amb els ulls, amb ninetes, les ninetes van dirigides al lloc important. Jo no sabria treballar sense els ulls, amb ninetes. I en canvi, Vergé en sap tant que pot prescindir de les ninetes, no li calen.
I les teves, les ninetes en els teus dibuixos són molt importants, perquè si recordeu, ara és molt fàcil que us vingui al cap un dibuix de Pilarín Vallès, veiem moltes històries en un dibuix de Pilarín Vallès, i trobem moltes històries. A què es deu aquest motiu, Pilarín?
Això és una mica allò que parlàvem, que a la vida qualsevol l'acte més dramàtic, vas amb un enterro, però sempre hi ha un que se li escapa el riure per alguna cosa, un riure imprudent, improcedent, innecessari, però que poder ve dels nervis o vés a saber de què. A l'escena que fa més riure sempre n'hi ha un que li trepitgen el peu en el ball de la festa major. Sempre hi ha una noia que porta unes sabates molt fines i que ve un matusser i pum, li trepitja el peu. Això forma part de la vida. Aquest conjunt de petitets drames i de petitetes alegries i de històries diferents. Uh-huh. La gent ho veuen diferent. Veuen diferent una mateixa circumstància.
Pilarín, portes ja camí? Ara no sé, ara rectifiqui'm, eh? Ja han passat el límit dels 1.000 llibres il·lustrats, Pilarín? Quants llibres portes?
I heu dit 800 i no gosava corregir-lo.
Ah, són ja 1.000.
No ho sé ben bé. Ah. No ho sé ben bé, perquè em sembla que la meva filla m'ho amaga. Però algun dia molt important, sí, que tenim en perspectiva. Però jo diria que ja hi som. Si no hi som, falta molt poc per arribar als 1.000 títols.
Déu-n'hi-do. Sí. D'aquests 1.000 títols, Pilarín, sé que La Bíblia de Tots, del 2013, és un llibre que et va fer molta il·lusió il·lustrar.
Molta il·lusió, dels que més. Em feia molta il·lusió i no m'havien encarregat. A la revista Gesto fèiem una cosa que se'n deia personatges de la Bíblia, però era un còmic amb unes vinyetes petites, que m'agradava molt de fer-ho, però no era ben bé la Bíblia, eh? La Bíblia, tal uh-huh. qual. Uh-huh. Per fer-hi entrar els nens, perquè els nens veiessin un superinteressant, un super pedagògica, i el supercomplexa que és aquesta història.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Ai, doncs aquest tall, en el punt escaient perquè et quedis amb més ganes d'escoltar aquest fantàstic protagonista d'avui, a Pilarín Vallès, una persona extraordinària, no t'ho pots perdre. Avui a les 8 del vespre, especial protagonista en Pilarín Vallès. Res, ens queda un minut per acomiadar el programa. Ha estat un plaer acompanyar-te i a partir de... Ara què passa, Ràdio Estel? Doncs que t'has de quedar amb nosaltres. A partir de les 10 s'hi posa en Sergi Mas amb 50, a les 11 Delicatessen, Antoni Guerrero i Fèlix Serraclara. A 12:15 ja saps que arriba l'Espai de Salut Natural per tothom. Que tens algun dubte mèdic, truca'ns ja al 93-409-2770. A les 4, Montperico. I a les 6, el nostre company, l'Ignasi Miranda, que estarà amb tu al mirador de l'actualitat. Hi ha 7:45 del vespre, missa dins de la catedral, que podrà seguir en directe, com cada dia, des de Ràdio Estel. Ara sí, nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer, com dèiem. Us deixem ara amb el butlletí amb Ignasi Miranda i després 50ers amb Sergi Mas. Que sigueu feliços.